Ràdio Estel.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bon dia, amics i amigues. Ens plau de retrobar-los novament aquest diumenge al programa Església d'Urgell. Gràcies per ser amb nosaltres una setmana més. La nostra mirada diocesana d'avui s'adreçarà a preparar-nos interiorment en vistes a la joiosa celebració de la beatificació de més de 500 germans nostres en la fe que van donar la vida per amor al Senyor Jesús durant la persecució religiosa dels anys 31 al 39 del segle passat, a diversos llocs de l'estat espanyol. En parlarem amb mossèn Jaume Vila, delegat episcopal d'Urgell per a les causes dels sants. No faltarà al programa el testimoni setmanal de fe que ens regalarà una altra persona de la nostra diòcesi, avui concretament mossèn Manel Pal, que és prevere, rector de diversos poblets de la comarca de l'Alt Urgell i capellà del Sant Hospital de la Seu d'Urgell. La glossa dominical del nostre arquebisbe Joan Enric, com sempre, clourà Església d'Urgell. L'Àlex Alsina és a les vies del so. Els parla Maria Marín. De seguida ens hi posem.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Va enterrar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
Avui, a l'Església d'Urgell, com els hem anunciat al sumari, farem l'entrevista a mossèn Jaume Vila, delegat episcopal per a les causes dels sants del nostre bisbat d'Urgell, tot fent una mirada des d'aquesta diòcesi i en unitat de vida cristiana a la jornada del proper dia 13 d'octubre que se celebrarà a Tarragona la beatificació d'uns 500 germans nostres en la fe que van donar la vida per amor a Jesucrist a diferents llocs de l'estat espanyol durant la persecució religiosa dels anys 1931 a 1939. Bon dia, mossèn Jaume.
Bon dia, Maria.
Gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos una mica tot això, perquè serà una jornada molt interessant i molt intensa i memorable.
I molt eclesial.
I molt eclesial.
Mira, Maria, si l'Església no tingués màrtirs, deixaria de ser l'Església de Jesucrist.
Per què ho diu això?
Perquè Jesucrist, el primer màrtir, no és més gran el servent que l'amo. Si m'han perseguit a mi, us perseguiran a vosaltres. I tot això, amb 20 segles d'història, s'ha complert de manera exactíssima i molt precisa.
I, mossèn Jaume, què vol dir l'Església quan parla de ser màrtir?
Màrtir, doncs, senzillament ho diré, vol dir testimoni. Testimoni de què? En aquest cas, amb motiu de la persecució religiosa, testimoni de l'amor a Jesús, de l'amor a l'Església, per odi a la fe, etcètera, etcètera.
I per què aquesta celebració de la beatificació a Tarragona? Precisament, per què a Tarragona?
Mira, la primera beatificació es va dur a terme a Roma, el 1987, em sembla, quan van beatificar les tres carmelites descalces de la diòcesi de Sigüenza, Guadalajara, concretament eren del Carmel de Guadalajara. Després hi va haver una altra beatificació que es va dur a terme a Roma. També em sembla que van ser el 2007, em sembla, que en van beatificar 498. I ara, per una sàvia disposició del papa Benet XVI, les beatificacions, a no ser de casos excepcionals, volen que es faci al lloc dels beats i que ho faci el bisbe diocesà. I crec que amb això el papa Benet doncs, va tenir un gran encert. Les canonitzacions reservades al romà pontífex, de manera habitual, es faran a Roma. Per què a Tarragona, m'has preguntat? Mira, Tarragona té una gran tradició martirial i els primers màrtirs, si mal no recordo, de la Hispània van ser doncs, Sant Fructuós Bisbe i els seus dos diaques, Auguri i Eulogi. I també perquè entre aquests màrtirs del dia 13 d'octubre hi ha el bisbe, el doctor Borràs, bisbe auxiliar del cardenal Vidal i Barraquer, i després també hi ha una sèrie de preveres diocesans que eren de l'església particular de Tarragona. S'havia pensat fer-la a Madrid, fer-la a Saragossa, però al final es va optar per fer-ho a Tarragona. I crec que ho van fer amb molt bon criteri. També es beatificarà el bisbe de Lleida, Salvi Uix, i també el de Jaén, Manuel Basulto. Per tant, hi haurà tres bisbes, l'auxiliar de Tarragona, doctor Borràs, i els diocesans de Lleida i de Jaén. Llavors, doncs, un grup important de sacerdots, però especialment de religiosos. Concretament, n'hi haurà 22 de Montserrat. Encapçala la llista dels de Montserrat el pare Robert Grau, que era prior en aquell moment de l'Abat Mercè, i fill de Coll de Nargó. Per tant, relació directa amb el nostre bisbat.
Mossèn Jaume, quin procés se segueix a l'Església per afirmar que una persona ha estat màrtir de la fe?
Doncs mira, primer que hi hagi constància oral, que es vagi passant de generació en generació, si el procés tarda a fer-se, de que aquell home, aquella persona, aquella dona, aquell jove, ha mort per donar testimoni de la fe. No per motius polítics ni de cap altre índole. No, només per odi a la fe. Ara les causes aquestes, les causes d'Espanya o de l'estat espanyol, ja són causes antigues. És a dir, ara els testimonis, com que quasi ja han desaparegut tots, no n'hi ha de testimonis de viso que ho vegessin. Allà, fonamentalment serà una causa que es fonamentarà en la prova documental. En tots aquells documents, que n'hi ha molts, que facin referència doncs, a aquells servents de Déu que es proposen per beats, consti documentalment que així ha estat.
I, mossèn Jaume, què vol dir ben bé de beatificar en el context del que estem parlant?
Mira, beatificar és donar culte públic. Només és donar culte públic en llocs determinats. Per exemple, aquí a la Seu hi ha un prevere que va entrar en el procés d'uns familiars i d'un germà carmelites calçats que el declararan beat. Aquí podrem donar culte. Però, per exemple, si a Cuenca no tenen ningú, no hi poden donar culte. És reconèixer el culte privat amb certes circumscripcions territorials. És un acte administratiu, la beatificació. No és un acte dogmàtic.
I després de la beatificació, se'n pot seguir la canonització?
Se'n pot seguir la canonització. Per declarar un màrtir, es té de provar el martiri, com hem dit. No és necessari que faci cap miracle per la beatificació, però un miracle ha estat el que li han fet, que ha donat testimoni amb la seva vida. Per la canonització, a no ser que el bisbe de Roma ho dispensi, és necessari un miracle. I aquí convé dir que dels màrtirs de la persecució del 1931-1939, 12, si mal no recordo, ja han estat canonitzats. Un fill del nostre bisbat, el germà Jaume Hilari, religiós de les escoles, dels germans de les escoles cristianes. Després hi ha el pare Pedro Poveda, fundador de la institució teresiana. Per tant, ja tenim dos. Els nou germans de la Salle, que van ser assassinats amb motiu de la revolta Astúries el 6 d'octubre de 1934, i el seu capellà o confessor, que era un pare passionista que es trobava allà amb ells. Per tant, 12 ja han estat canonitzats. I la cosa curiosa i simpàtica a la vegada és que el dia que els van beatificar, els 10 germans de la Salle i amb aquest pare passionista, van obrar el miracle que els va obrir les portes a la canonització.
Se sap quin miracle? Ens ho pot explicar?
Em sembla que es curà algun càncer o algun malalt. Però es va obrar el mateix dia. El mateix dia.
Realment. Les obres de Déu són...
No són els nostres camins.
Inefables.
No són els nostres camins,
Maria. Són els nostres camins. Vostè això ho viu amb molt apassionament, eh?
Bueno, durant el pontificat del doctor Martí ens hi vam dedicar molt.
Per què ho viu així?
O jo... Amb això del martiri, com que ho has tocat, i has tocat des dels ossos, a eixugar llàgrimes als padrins,
sí, sí.
I a prendre declaracions, i moltes entrevistes, i molt contacte amb el bisbe Martí, i viatges a Roma, i parlar amb un, i parlar amb l'altre, i a més, home, davant d'un màrtir de la fe, on s'hi trau?
Sí.
S'hi trau el barret. Ho he viscut, i ho visc encara. Sí, sí.
També nosaltres ens el traiem davant de que tots aquests que han donat la vida per Jesucrist, per amor a Jesucrist. És magnífic, no?, per la fe.
Sí, sí, no hi ha... No. T'he de ser per odi un fidei.
Sí, sí.
Per odi a la fe.
Sí, sí, sí. Bé, ho hem de deixar aquí, però li agraïm moltíssim doncs, que ens hem fet aquesta mirada des de la nostra diòcesi, doncs aquest esdeveniment magno que es farà el dia 13 d'octubre, com hem dit als oients, a Tarragona, en el marc majestuós d'aquest lloc tan privilegiat pels primers màrtirs
de la Hispània.
De la Hispània, justament, de la Hispània.
El bisbe Sant Fructuós i els diàques Sant Eulogi i Sant Eulogi, que se'n conserven les actes originals del seu procés.
Sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies i per aquesta preparació, per aquest dia que es farà la celebració. Li agraïm moltíssim que hagi estat aquí amb nosaltres, mossèn Jaume.
Gràcies, Maria.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Anem ja pel testimoni de fe, que avui, com ja hem apuntat al sumari del programa, hem demanat a mossèn Manel Pal, que és rector de 13 poblets de l'Alt Urgell i capellà del Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Aquí saludem. Hola, bon dia, mossèn Manel.
Sí, bon dia, gràcies.
Gràcies a vostè per ser aquí amb nosaltres i oferir-nos un testimoni de fe. De fet, vostè, quants anys de prevera porta ja?
Ui, jo ja tinc molts anys de vol. Sí, perquè em van ordenar el 17 de juny de 1956, per tant, fa 57 anys
50.
Que dono voltes per aquest món de Déu, per la Seca, la Meca i seguit i les valls d'Andorra, a l'estranger i al nacional.
Però, per tant, també una rica experiència de
fe. Sí, sí, molt rica, molt rica.
I des de quan recorda que té aquesta fe? Des de petit ha estat de gran ja?
Sí, molt intensament a casa meva. A casa meva, una família molt religiosa, ja en temps de la guerra, i com pregàvem, i sempre amb el pare, amb els pares i el padrin, a missa cada diumenge, al primer banc, i sempre. I després, quan jo no volia ser capellà, però volia ser mestre, i després em vaig decidir, vaig voler ser capellà, i ells contents que pogués ser, i així es va ser. Una vocació molt especial, que és el meu secret, és el meu secret personal.
I, mossèn Manel, després de tots aquests anys d'experiència i tants anys tenint present la fe a la seva vida, havent crescut en aquest àmbit tan meravellós que és la creença en el nostre Déu Trinitari, doncs voldríem demanar-li per què creu vostè, per què continua creient? Òbviament que no ho relaciono ara amb el fet de ser prevera, sinó amb el fet de ser creient.
Sí, mira... Jo la meva vida de fe, doncs ha estat un desenrotllament normal i ordinari. I no he tingut pròpiament unes crisis fortes de fe, gràcies a Déu. Segurament hi va influir perquè jo en el seminari, quan ja tens 18, 19 anys i 20... I
a quina edat hi va entrar, perdó? A quina edat hi va entrar al seminari?
A 11 anys.
11.
A 11 anys. Però després, al seminari de l'any 49 al 55, vam viure una experiència extraordinària, centrada en una vida molt intensa en Jesucrist i la Mare de Déu. I un cristocentrisme molt gran, amb tota l'orientació que teníem llavors. I això ens va entusiasmar molt, 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 molt. I encara dura. O sigui que tant és així que després, quan hi va el concili, i jo recordo que els anys que vaig ser a París, després estudiant també catequètica, teologia, a l'Institut Catòlic de París, hi havia persones que semblava que descobrien el Mediterrani, però per mi no. Per mi va ser un aprofundir el mateix que ja havia viscut al seminari d'una manera tan intensa, després amb els teòlegs d'ara i llegint també la teologia moderna i després el concili, doncs no sé, va ser que confirmar-ho tot. A nivell intel·lectual doncs, i a nivell filosòfic, perquè em va interessar sempre molt per la filosofia i els autors filosòfics, i també, doncs, no he tingut un procés, diguéssim, bastant rectilini, però perquè he tingut aquesta sort de trobar-me amb mestres i de lectures molt importants, filosòfiques i teològiques, i ja està, i després el concili ho va arrodonir tot molt.
Però en aquest seu pelegrinatge per la fe, ben segur que ha tingut dificultats, entrebancs, dubtes, crisis, ben segur, perquè és un bon signe. Però vostè en recorda alguna que ens pugui explicar? O més aviat ha estat sempre doncs, una bassa d'oli que hem anat endavant i que no hi ha hagut cap problema?
Sí, ja t'ho deia abans. O sigui, jo, una crisi forta, ni de vocació, que a vegades al seminari llavors hi havia gent que deixaven el seminari, deixaven els estudis, i després a vegades deixaven la fe, també, o la pràctica de la fe, per mi no hi ha hagut aquests alts i baixos. Hi ha estat. I com que després, ja sent mossèn, doncs he tingut molta activitat amb això i allò i les parròquies, això mateix et va alimentant, et va alimentant, et va alimentant, i no he tingut, pròpiament que jo recordi, ni processos, ni drames, ni de tipus psicològic afectiu, ni de tipus intel·lectual, perquè jo, de tipus intel·lectual, he estat molt obert i he llegit la gent de l'índex de llibres prohibits, i he llegit el Nietzsche, i he llegit tots aquests autors, i en comptes d'apartar-me de Crist encara m'hi han acostat. O sigui, perquè també he tingut sort de, al mateix temps que llegia el Zaratustra, doncs també llegia les obres de Lübach, i interpretant tots aquests autors, o el Freud, o el Carlos Marx. I jo llavors he tingut una sort, una gràcia de Déu, que intel·lectualment he tingut també, a cada moment que hauria tingut crisis fortes, he tingut també aquests recolzaments intel·lectuals molt seriosos que no he hagut de, no he hagut de tirar per terra mai. Em sembla que jo respecto molt i veig que el normal és tenir aquestes crisis.
Sí.
Però jo he de dir que no les he tingut, però si no les he tingut és degut a aquestes altres coses que dic jo.
I mossèn Pal, com relaciona vostè fe i obres? Això és imprescindible per a un cristià. Què hi diria?
Sí. Mira, la fe és una vida. I la vida és obres. Llavors, la fe no és una cosa intel·lectual, d'idees, quatre idees, penjat a dalt dels núvols. La fe la veus cada dia, la fe la veus quan pregues, i la fe la veus quan es relaciones amb els altres, i quan parles amb els altres, i quan predico, i quan faig la missa, i quan visito un malalt, i quan parlo amb aquesta gent de coses humanes, i jo no sé, la fe és com l'aire que respiro. I vet aquest que ho veia així jo, i veig que és un do de Déu això. Jo recordo amb aquest aspecte de la vida, sempre recordo una cosa curiosa. Jo havia estat dos anys, quatre anys, a Bellcaire d'Urgell.
De rector.
Sí, de rector. I un dia va venir una dona velleta i venia a confessar-se alguna vegada. I un dia em diu, ai, mossèn, em vinc a confessar amb vostè. I diu, perquè tinc la impressió que vostè creu en Déu. Tal com sona, eh?
Sí,
jo em vaig quedar, m'he esperat. Per què ho diu? No sé, perquè ella li semblava que quan jo parlava de Déu en els sermons o la missa, en les converses, que era autèntic, vull dir que no ho simulava jo, sinó que ho vivia. I això, jo penso que sí que era veritat, però em va cridar molt l'atenció. Que me n'he recordat tota la vida, tota la vida. Mira que fa anys això, era l'any 70, ja fa 33 anys que jo era allà. I encara em recordo d'aquesta dona velleta que em diu això allà. I jo no vaig saber què respondre. No vaig saber què respondre.
Déu-n'hi-do. I per què a vegades trobem... Digui.
No, que jo vull dir, que això també explica que jo tu coneixes que jo he escrit coses.
Sí,
no només
vostè
he escrit,
és un bon escriptor.
He escrit
quants llibres ha escrit en total? Recordi'ns-ho ara. Bueno, si se'n recorda vostè, clar.
Jo en tinc 9 de publicats, però en tinc 9 o 10 per publicar. I que no publico.
Quan es publicarà?
Però jo vull dir, això que he publicat, versos, vull dir, poesia.
Versos, poesia, sí.
I... però perquè en la poesia expresso les coses més íntimes, més personals. I el tema de la fe és un tema que sempre retorna a la meva poesia. No amb totes, perquè n'hi ha d'altres que són elogis de gent o coses i de llocs. Però les coses profundes són totes entorn de la fe, perquè és la meva experiència vital, humana, màxima. Màxima, màxima, màxima. I en els meus llibres, en els meus versos, és això. I surt de dintre.
Però aquesta fe tan meravellosa, tan constructiva, tan sobrenatural, que en definitiva és el que ha de ser la fe, vostè creu que es viu en els ambients, en els capellans, en el que coneix vostè? Li ressona als seus primers temps del seminari com una vivència també actual, o hi veu una fe més diluïda, més empobrida per la vivència, o què hi veu?
No sé, no podria jutjar massa. L'ambient general, certament, que és inhòspit per la fe actualment, sembla. A mi em sap molt greu, perquè jo llegeixo i sóc molt sensible a les coses culturals, a l'art, al cinema, a la literatura, al teatre, a tot, a la filosofia. I quan jo veia aquests autors moderns que tiren la fe per la borda, que es diu, per la finestra, em sap molt greu. I em sap molt greu perquè em sembla que no l'han aprofundida prou, aquesta fe. I llavors, dintre d'aquest ambient, el jovent que pugi ara, doncs no els ajuda gens a viure la fe.
Mossèn Manel, em sap molt greu, però ho hem de deixar aquí, perquè el temps ha volat.
Sí,
mai dit,
no acabaríem mai.
No acabaríem nosaltres d'escoltar-lo, aquesta erudició i saviesa que vostè té. Ens ha agradat molt tot el que ens ha explicat i li donem les gràcies per haver-ho fet.
Gràcies a tu, Maria.
I ja hem arribat al final de l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Esperem que aquest hagi estat del seu agrat. Per part nostra, dir-los, abans de deixar-los amb la glossa dominical del nostre arquebisbe Joan Enric, que els convidem a ser novament amb nosaltres, si ho desitgen, aquí, en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel i Ràdio Principat, i el programa Església d'Urgell. Bon diumenge i bona setmana a tots, amics i amigues. Adéu-siau.
Glossa dominical del bisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives.
Benvolguts. Fa aproximadament un mes, el desbordament dels rius pirinencs va causar molt de mal a la Vall d'Aran i també al Pallars, terrenys del nostre bisbat, però igualment en altres llocs del Pirineu, més enllà de les fronteres, com és el mateix santuari de la Mare de Déu de Lourdes. Igualment, la calamarsa i la pedra van fer malbé en aquells dies 46.000 hectàrees de plantacions de fruita dolça i cereals a les comarques del sud del nostre bisbat i altres llocs de Lleida. Jo mateix vaig poder visitar els mals fets a Ibars, en concret. Són moments en què la natura es desferma i malmet tants esforços realitzats. Hem de donar gràcies a Déu de no haver patit danys personals i només danys materials. Aquests són temporals que ens posen a prova la fe i l'esperança i que han estat camí de caritat i de solidaritat entre els veïns, els pobles i la gent de tot el país. La fe ens ha de sostenir. El bisbat d'Urgell va mostrar la seva comunió amb els damnificats d'aquelles hores amb ajudes de tota mena, fins i tot obrint l'església d'Arties a tots els que necessitaven passar la nit fora de casa. Mantes, flassades i queviures, mans amigues i força coratjosa per treure fang i reparar danys. També van voler fer un comunicat públic de solidaritat l'endemà, el dia 19 de juny, i després, amb els sacerdots i grups de voluntaris, vam estar a prop del dolor de molts germans que havien perdut tots els seus béns, o bona part d'aquests béns. La nota del bisbat d'Urgell deia: tots els que formem la diòcesi d'Urgell, i jo mateix com a arbisbe vostre, estem units a tots els ciutadans i els pobles de la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà en aquests moments de prova per tots els pirinencs a causa de les riuades tan fortes que han causat moltes destrosses materials i, sobretot, l'angoixa pel perill en cases i en béns. Volem fer arribar un missatge de comunió i d'agraïment al magnífic senyor síndic d'Aran, així com al Consell General i als alcaldes i regidors de tots els pobles d'aquests territoris, per tots els esforços que estan duent a terme juntament amb les forces de seguretat, els bombers, els agents forestals i tants altres grups de voluntaris que s'han posat ràpidament i generosament al servei dels ciutadans. Tinguem tot serenor i fem tot el que calgui per ajudar solidàriament els més damnificats per aquestes inundacions. I preguem units la Mare de Déu de Mitjaran perquè ens guardi en aquestes hores de trasbals. Ella, en el seu santuari de Mitjaran inundat, també ha participat de les destrosses i s'ha unit als seus fills de la vall en la sofrença i l'angoixa. Ara ens ajudarà a anar endavant. Resto molt unit a tots vosaltres amb la meva benedicció i comunió en el Crist. Aquells dies vaig poder visitar personalment tots els més afectats de la Vall d'Aran, de Salardú a l'est, i també Esterri d'Àneu, Sant Joan d'Ísil, Espot i Ribera de Cardós, amb Llavorsí i Sort. També vaig poder visitar Ibars d'Urgell i les plantacions del sud del bisbat. Destaco el tràngol d'entrar al santuari de la Mare de Déu de Mitjaran desolat, quan hi vaig entrar amb el cor encongit i l'emoció ben viva, i vaig poder resar una Ave Maria molt devota en nom de tots els aranesos, de tots els urgellencs, perquè la Verge Maria ens ajudi a anar endavant amb esperança. Veient la gran col·laboració en refer-se junts de les inundacions i de la pedregada, palpant la solidaritat tan gran, ens omplim de fe i de confiança i cridem: salveu-nos, Senyor. I ell ens respon: homes de poca fe. Adéu-siau, bon diumenge i una bona setmana.
Ràdio Estel.